Són les 8.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, avui és dilluns sant i és la darrera jornada de l'operació tornada als aeroports de les Illes després de les vacances de Setmana Santa. Unes festes en les quals hi ha hagut menys moviments aeris que l'any passat, per avui hi ha programats 1.011 vols, un 10% manco que el dilluns de Pasqua del 2025. Tot i això, són molts els passatgers que durant les darreres hores van i venen de les Illes.
Sí, jo venc de Menorca per passar les vacances de Setmana Santa amb la família. Venc aquí a Mallorca de pas perquè me surt més bé de compte i vaig cap a Granada, que faig feina allà. Allà, bueno, han estat els dies festius, els dijous i divendres, i la setmana anterior. És diferent que les Balears.
Muy bien, muy bien. Buen tiempo. Llegué con lluvia, pero hemos pillado unos días de buen tiempo. Sí, ha remontado el tiempo.
I aquesta jornada tornarà a coincidir amb la vaga dels treballadors dels serveis de terra de Ground Force, del grup Global i els aeroports de Palma i d'Eivissa. Una aturada que es produeix cada dilluns, dimecres i divendres, i de la qual en parlarem tot d'una. Abans, però, repassam altres titulars d'aquest dia amb Olivia Navarro. I començant parlant de les bones ocupacions als hotels d'Eivissa aquesta Setmana Santa, una ocupació que ha fregat el 90%.
Segons la Federació d'Hotelers d'Eivissa i Formentera, ha obert un 30% de planta existents. La patronal parla de bones ocupacions i lamenta que s'han reduït connexions aèries respecte de l'any passat.
I els residents de l'assentament a Sa Joveria Eivissa, que es desallotjarà dia 21 d'abril, comencen a abandonar l'espai.
La policia local ha entregat la notificació del desallotjament als residents que han pogut localitzar. El Consistori calcula que són 130, la majoria homes d'origen saragüí.
I a Manacor, la policia ha detingut 5 persones, entre les quals un menor, per ocupar un habitatge.
Els veïnats de la finca varen donar la veu d'alarma en veure-hi desconeguts. Els arrestats varen explicar que feien més d'un mes que hi eren i havien pagat algú 3.000 euros per viure-hi, però no varen aportar cap document acreditatiu.
I de l'exterior, les novetats passen de nou per les paraules del president dels Estats Units, Donald Trump.
Sí, el mandatari va insultar l'Iran a través d'un missatge a les xarxes socials perquè reobri l'estret d'Hormuz. Trump va allargar una vegada més l'ultimàtum al règim de Teheran i va fixar-ho per demà dimarts. Ara el president dels Estats Units ha baixat el to i diu que és possible arribar a un pacte avui mateix.
I també avui és dilluns de Pasqua. A les Illes comencen els pancaritats.
Aquest dilluns se celebren Andratx, a Muro, a Mancor, a Ceuba, Caimari, Sineu, Pollença i Felanitx, a Manacor. És tradicional fer una berena en lloc de pancaritat i avui s'han organitzat una reivindicativa per demanar l'obertura del camí de Sarroca. Serà a les 9:30.
I en els esports, el Mallorca surt del descens i acabarà la jornada a la 16a posició. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El conjunt vermell ha superat l'Elx i el Sevilla, tot gràcies a la victòria contra el Real Madrid. El Mallorca acabarà la jornada a 2 punts de la zona de descens. Aquesta setmana l'equip de Michelis rebrà la visita del Rayo Vallecano. Primera Federació, la U d'Eivissa, no va passar de l'empat a 0 al camp de l'Algesires i es troba ja a 7 punts del play-off i a només 3 del descens. I en bàsquet, important victòria del Palmer per 72 a 56 contra l'Ourense. El conjunt mallorquí s'allunya de la zona de descens.
I comença un dilluns festiu marcat pel bon temps. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, encetam la setmana en temps tranquil, continuem en dinàmica d'anticicló i, per tant, amb el cel destapat a bona part del territori. Podríem veure qualque núvol prim, però seran de caràcter testimonial. Quant a les temperatures, avui les màximes poden tornar a assolir els 24 o els 25 graus, principalment a punts del ponent de Mallorca, avui amb vent de component est que bufarà fluix. A Menorca podrien superar també els 21-22 graus i a les Pitiures assolir els 23. La situació marítima també molt tranquil·la arreu de les Illes. Amb vistes a demà mantindran la mateixa dinàmica, però és cert que podrien arribar alguns núvols prims, principalment cap a l'àrea d'Eivissa i Formentera, també arribar a tocar a Mallorca i a Menorca darrera hora del dia, amb l'arribada progressiva de pols en suspensió, que també ens afectaria dimecres. Demà les temperatures encara podrien ser una mica més altes.
I són ara les 8:04 amb Ivan López. El control tècnic comença.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Has el darrer dia d'operació torna dels aeroports de les Illes després de les vacances de Pasqua. Avui hi ha 1.011 vols programats entre Son Sant Joan, Escòdolà i Mó. És un 10% menys que el dilluns de Pasqua de l'any passat, tot i així, és un dia de molt de moviment que tornarà a coincidir amb la vaga dels treballadors dels serveis de terra de Ground Force del grup Globalia als aeroports de Palma i d'Eivissa.
Sí, la vaga indefinida continua els dilluns, els dimecres i els divendres i en diferents franges horàries de 5 a 7 del matí, d'11 del matí a 5 de l'hora baixa i després ja de 10 de la nit fins la mitjanit. L'organització, les negociacions entre empresa i sindicats no avancen, però aquests ja han confirmat que no es faran enrere. José Antonio Negreira és el secretari del sector aeri d'UGT.
Tenemos en mente, a no ser que hubiera una postura de la empresa en cambiar, de montar movilizaciones y montar un poquitín más de huelga, ya no habrá excusa de Semana Santa, ya no perjudicaremos tanto al pasajero. Y a ver si hay solución. El resultado es que han puesto sanciones a los trabajadores y con la intimidación no vamos a poder hacer nada.
Tot i que Ground Force es va oferir a retirar les sancions als treballadors si es desconvocava aquesta vaga, aquests han rebutjat la proposta i continuen, per tant, demanant les seves millores laborals.
Aquesta aturada coincideix amb la darrera jornada de tornada de les vacances per a moltes persones des de les Balears. Ahir vespre ja hi havia molts viatgers que arribaven o sortien de l'aeroport de Palma.
Sí, jo venc de Menorca per passar les vacances de Setmana Santa amb la família. Venc aquí a Mallorca de pas perquè me surt més bé de compte i vaig cap a Granada, que faig feina allà. Bueno, han estat els dies festius, els dijous i divendres, i la setmana anterior. És diferent que les Balears.
We're here for the... Hem vengut per les vacances de Pasqua a Cadam a 8 minuts d'aquí amb taxi.
By taxi, yeah.
Muy bien, muy bien. Buen tiempo. Llegué con lluvia, pero hemos pillado unos días de buen tiempo. Sí, ha remontado el tiempo.
I més enllà de la situació als aeroports, és hora de fer balanç d'aquesta Setmana Santa i el que s'ha pogut veure en els darrers dies és que el repartiment de visitants que han triat les Balears està molt desigual, saturant algunes zones i deixant a mig gas l'activitat econòmica d'altres indrets.
El bon temps, juntament amb les temperatures pròpies d'aquestes dates, ha fet que Mallorca, els municipis de la Serra, hagin estat dels més visitats. L'exemple més clar és Sóller, on les entrades del poble han estat per moments col·lapsades. La policia local ha arribat a comptabilitzar aquests dies fins a 1.300 vehicles entrant al municipi en una sola hora, i és que el poble s'ha convertit en una aturada obligatòria de molts de visitants.
Teníem una sèrie d'excursions preparades y una de ellas era para venir aquí a ver Sóller. Veníamos en el tren y ahora dentro de unos minutos nos marchamos.
Es la primera vez que venimos y, bueno, pues por internet y eso que van mirando vídeos de qué hacer en Mallorca, pues lo hemos conocido. La verdad que muy bonito.
Una realitat que els comerciants i els restauradors han notat.
Mucha gente y con un gasto bastante elevado, gente muy educada y estamos muy contentos, la verdad.
Tot i que per alguns podia haver estat millor.
De momento se nota más gente, pero el gasto menor que el año pasado.
Hem vist molta gent, gent n'hi ha per tot. Ara gasten, però tampoc es partirà coets.
Aquest dia s'ha notat que la caixa ha augmentat, ha molt de més trànsit de persones i la veritat que sí, el que massa gent per gasto que hi ha també.
I la polèmica d'aquests dies a Sóller ha estat marcada per la nova ordenació del trànsit. Al centre s'ha restringit l'accés pel carrer Isabel II i tots els cotxes han d'entrar pel carrer Cetra. Per molts de veïnats és una decisió que no millora el trànsit de cotxes al poble.
Han desviat tota la circulació per les 7 cases, doble sentit, que sempre, amb un sentit i tot, sempre havia estat un caos, ara figura't, més caos encara.
És que hi ha massa cotxos. Tot, venen molt de cotxos i es causa sempre, però ara més.
Canvis de direcció, has de fer molta volta en el poble, saturació igualment, per entrar una entrada aquí on entren tots i a tap, no és viable.
L'Ajuntament, per part seva, defensa el nou model, sosté que el problema deriva del que venen massa cotxes per la carretera principal. Carlos Darder és el seu tinent de batlle.
Tot el que sigui fora de zona centre i tot el que sigui estri ràdio o comunicar-nos per la carretera, aquest dia se fa molt complicat, no? I, bueno, nosaltres com a Ajuntament tenim pensat a partir de dimarts mantenir converses amb el Consell Insular de Mallorca per veure de quina manera se pot treballar per intentar frenar aquesta massificació que ve tant de cop, sobretot aquesta Setmana Santa, i preocupats també per la temporada que vendrà alta a partir de l'estiu.
Així, per tant, ja ho hem escoltat, el consistori cercarà solucions de la mà del Consell Insular a partir de demà dimarts.
I la temporada turística ha arrencat també amb força aquesta Setmana Santa a Eivissa. Els hotels que han obert han registrat ocupacions de fins al 90% d'Animanau.
L'illa ha rebut la primera onada de visitants, atrets pel bon temps i l'oferta de sol i platja. N'escoltem alguns.
¿Por qué? Por el sol, por la vida aquí.
Para escapar el viento y todo esto, el llueve de Inglaterra.
I hem vingut ara per Setmana Santa amb les amigues a passar uns dies tranquils. Platja, sol, a menjar bé i res, a relaxar-nos uns dies.
Segons la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera, ha obert un 30% de la planta existent. La patronal parla de bones ocupacions i lamenta que s'han reduït connexions aèries respecte de l'any passat. Ana Gordillo és vicepresidenta de la FEIF.
Les connexions aèries per aquestes dades i per Setmana Santa són menys que l'any passat. El tema dels vols, el tema també dels preus, que ja han vist alguna notícia. Els preus que hi havia del vaixell, per exemple, a Eivissa, amb la península, rondaven a lo millor uns 1.000 euros, que és una barbaritat. Pues totes aquestes coses afecten, òbviament.
Després de Setmana Santa, l'afluència de visitants davalla, però a finals d'abril agafa velocitat de creuer, amb l'obertura de les principals discoteques. La major part de la planta hotelera funcionarà pràcticament al 100% durant la primera quinzena de maig.
I de bé, ja ho sentiu, en general hi ha hagut molt de visitants a les Balears, però també molta gent que ha partit d'aquestes festes a altres comunitats o països. L'economia, per tant, es mou. De fet, les famílies estalvien manco i han incrementat el consum. Segons les darreres xifres de l'Institut Nacional d'Estadística, les llars varen estalviar de mitjana un 16% dels ingressos bruts. En el darrer trimestre de l'any passat és un punt manco respecte del 2024. Per contra, el consum es va incrementar gairebé un 7%.
Els bars i restaurants constaten que els balears no han deixat de sortir, malgrat la incertesa derivada del conflicte a l'Orient Mitjà i de l'escalada de preus. Ara bé, moderen una mica més la despesa mentre el turista l'incrementa. Tomeu Mas és el president de l'Associació de Restauració i Oci de Santa Catalina.
Aquest trimestre passat han vengut menys visitants, però han gastat un poc més. És un poquet el que se pretén, no? Ser menys i tenir un consum més alt. Possiblement en soc consumidor local és al revés, segueixen sortint igual, però consumeixen un poc menys. Has d'estar a butxaca a la realitat.
Més enllà de les xifres, Tomeu Mas creu que les famílies no es priven de sortir amb la despesa moderada que això suposa, perquè igualment veuen inassumible poder fer inversions tan importants com les d'un habitatge o un cotxe.
La gent que no té uns ingressos molt alts que li permetin estalviar una gran quantitat de dobbers per poder accedir a un habitatge, per poder comprar-se un cotxe d'un determinat nivell, pues escolta, el que estalvies, per què? Pues si pots sortir a viatjar, si has d'anar a fer una sortideta curta, si has de sortir a sopar, si has de sortir a fer, si has d'anar a fer una sèrie de consumir alguna cosa amb els amics, amb la teva família i tal.
Diferent ho veu l'economista del despatx Futur Legal, Pau Montserrat, que lamenta la manca de cultura financera de la societat.
Això crida molt l'atenció a altres estrangers d'altres països, de que quan hi ha crisis aquí seguim tenint els bars plens, quan hi ha crisi aquí seguim viatjant igualment. Això té que veure amb la nostra falta de previsió, i aquesta falta de previsió té que veure amb la nostra carència de cultura financera, de cultura econòmica, perquè si la tinguéssim, quan hi ha crisi o quan hi ha previsió de crisi, la gent tindria menys despesa i estalviaria més i la invertiria per després, quan la situació ja va bé, pues poder aprofitar aquest estalvi.
Recomanació especialment important en el context en el qual ens trobam, ja que adverteix que per mort dels conflictes arreu del món s'espera que la inflació, és a dir, l'increment de preus, es dispari per damunt del 3%.
Aquesta època inflacionària ens durà inflació del 3%, com a mínim estan parlant els analistes del 3%, i tal volta, si la situació empitjorés un poc més del 3%, això significa que el simple pas dels temps fa que aquests estalvis perdin un 3% del seu valor en termes reals. I lo important no és que siguem capaços d'estalviar, que és important, sinó que aquests estalvis siguem capaços d'invertir-lo.
Per tant, és necessari moure aquests estalvis perquè no perdin valor. Com sempre, es recomana posar-se en mans d'experts acreditats, planificar objectius i decidir a què es destinaran aquests doblers. Com a passa prèvia, els experts aconsellen retirar a principi de mes el que es vol estalviar per evitar així gastar-ho.
I també parlant de l'economia de l'estalvi, hem arribat a les 8:15 del matí.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Després de conèixer que l'assentament de Sa Joveria a Eivissa es desallotjarà dia 21 d'abril, algunes persones que hi resideixen han començat a abandonar aquest espai. Ens ho explica Dani Manau.
La policia local ha entregat la notificació del desallotjament als residents que ha pogut localitzar. El consistori calcula que són 130, la majoria homes d'origen saharauí. Alguns d'ells ja han començat a marxar, altres no saben on anar. Mohamed és un d'ells.
Por ejemplo, a mí y mucha gente que están aquí en el campamento no tiene dónde vivir. Si desalojan aquí, ¿dónde van?
La majoria treballa en els sectors de la construcció, com a jardiners o en el manteniment d'allotjaments i equipaments turístics. Ahmed fa 3 anys que viu a Sa Joveria.
Es la tercera temporada nuestra y soy un trabajador aquí, trabajo en el aeropuerto. Yo por lo menos en caso que la empresa no nos consiga alojamiento, pido el paro, me voy de aquí, de Eivissa, y no pienso volver más.
Alguns establerts prèviament a la península disposen de papers i treballen amb contracte legal. Altres són apàtrides i troben moltes traves per a regularitzar la seva situació. Escoltant de nou en Mohamed.
Desgraciadamente, nosotros nacimos en los campamentos refugiados de Sahara y de Tinduf. Vine de los campamentos refugiados, vine para estar en un campamento aquí.
Tots tenen en comú, però, que se senten expulsats de l'illa que els dona feina.
I a Manacor han detingut 5 persones, entre les quals un menor d'edat per ocupar un habitatge varen ser els veïnats de la finca qui varen donar la veu d'alarma amb veurei desconeguts.
En arribar els agents, tant policia local com nacional, comprovaren que havien forçat una persiana i la porta del darrere. A més, havien intentat tapiar l'accés amb taulons. Els arrestats varen explicar que feien més d'un mes que hi eren i havien pagat algú 3.000 euros per viure-hi, però sense identificar ningú ni aportar tampoc cap document acreditatiu. La propietària de l'habitatge ho va negar i es va procedir a la detenció d'aquestes persones que havien entrat.
I també la policia ha detingut una parella per fer-se passar per una entitat bancària i estafar 6.000 euros a la víctima.
Aquesta havia rebut un missatge suposadament del seu banc alertant-la que els seus comptes havien patit moviments no autoritzats i que per no perdre tots els sous havia de fer una transferència d'aquesta quantitat. Són dubers que, en tot cas, han acabat a un compte a Alemanya. Els detinguts se'ls investiga per delictes d'estafa, blanqueig de capitals i per suplantar la identitat del banc.
I encara un darrer apunt, la Guàrdia Civil va interceptar a primera hora d'ahir cap vespre al cap de Barberia, Formentera, 11 persones que havien arribat en una embarcació irregular feia 3 setmanes que no arribava cap embarcació a l'illa, coincidint amb la inestabilitat meteorològica. En el que va d'any, han arribat a les costes de les Balears un total de 1.187 migrants en 58 embarcacions diferents. I aquest 2026 és un any clau pel que fa als drets laborals. Els principals sindicats negocien les línies mestres dels convenis laborals per a tot Espanya. A més de pujades salarials, la inclusió de nous drets socials són un cavall de batalla a les negociacions.
Patronal i sindicats ha de tancar enguany el nou acord nacional per a l'ocupació i la negociació col·lectiva. És una guia que fixa criteris mínims per a futurs convenis. Ho explica Catalina Ginar, que és secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres a les Balears.
Enfrontar amb una negociació dins un context allà on hi ha un creixement clar de tant econòmic com d'ocupació. Bé, dit això, veurem la postura que inicialment de la patronal no és molt esperançadora.
Els sindicats, però, ja han mogut fitxa. La proposta conjunta de Comissions i UGT planteja pujades salarials del 4% anual fins al 2028, amb increments addicionals de fins al 3% per als salaris més baixos. També volen reduir la jornada laboral avançant cap a les 32 hores setmanals, una condició essencial, segons apunta Pedro Omar, secretari general d'UGT a les Illes.
Les patronals sempre troben problemàtic, en principi, qualsevol avanç en les condicions laborals. És una qüestió que pertany a nosaltres fer-los veure que una jornada laboral compatible amb una vida digna és un avanç i és una manera també de treure de talent i plantilles.
Però els convenis ja no només negocien salaris, cada vegada n'incorporen més qüestions com les socials, igualtat, salut laboral, plans de mobilitat, digitalització i fins i tot l'accés a l'habitatge.
Totes les mesures preventives en quant a salut laboral, intentarem reduir les desigualtats, que són moltes.
Implementar totes aquestes mesures en matèria de protocol d'assetjament, de persones LGTBI, de protecció d'aquestes persones, de no discriminació, i per aquí han d'anar els convenis.
A les Balears aquest escenari nou arriba en un any intens en què no només es negociaran els convenis del sector del comerç i del metall, també d'altres importants com el de la fusta i la construcció ja a final d'any.
I per cert que avui estaran pendents de la publicació d'unes xifres, els ministeris de Treball i d'Inclusió publiquen les dades de l'atur i d'afiliació del mes de març. Al mes de febrer l'atur a les Illes es va situar en 27.000 persones, un 7% manco que un any abans. Parlant ara de la mobilitat, coincidint amb la Setmana Santa, Formentera ha recuperat la línia 3 de l'autobús. És el trajecte que connecta el port de la Savina amb la platja de Ses Illetes i el nucli turístic d'Espujols, Regina Mayans.
Visitar la platja de Ses Illetes sense necessitat de llogar un vehicle ni d'haver de fer-ho a peu torna a ser possible amb la posada en marxa de la línia 3 de l'autobús.
Si ara hi ha Ses Illetes, entonces, nada, lo más fácil, lo más rápido, hemos pensado que es el autobús.
He buscado en internet la playa más bonita de aquí y he buscado informaciones y he elegido coger un bus turístico.
Este me encuentra de que en la illa se circule en moto y en coche.
10 euros és el preu que han de pagar els turistes per anar des del port fins a Ses Illetes. Si volen després arribar fins al nucli turístic d'Espujols, el preu s'incrementa fins als 15 euros. En aquests s'inclou també la tornada.
Carísimo. Nos acabamos de enterar, la verdad. Carísimo.
Es más barato ir en bus que no coger un taxi o alquilarnos un coche.
La ruta entre el port i Ses Illetes compta amb 7 trajectes diaris d'anada i tornada. La connexió, a més, amb Espujols es limita a 2 trajectes diaris en cada direcció.
El último está a las 18:45, es poco. Però consideramos que estamos en abril.
Es tracta d'una línia especialment pensada pels turistes i que té per objectiu facilitar els desplaçaments i reduir la pressió de vehicles a zones especialment sensibles com el Parc Natural de Ses Salines.
I l'Ajuntament de Mont finançarà una sortida escolar per als alumnes de 7 escoles del municipi amb una partida de 5.000 euros a repartir entre els centres, cercant amb aquesta mesura minimitzar els efectes de la pujada dels costos dels autobusos i que aquests no repercuteixin en les famílies.
La Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Menorca denunciava al febrer aquest fet. Explicaven que el cost per a cada alumne era d'entre 8 i 10 euros. Escoltem Héctor Pons, Batlle de Mont.
Una excursió que considerem també una part important pedagògicament, no? Dins el període de creixement dels alumnes, que puguin tenir com a mínim garantida una sortida i d'aquesta manera contribuir a que aquesta part tan important de l'educació no es vegi perjudicada per la situació.
I encara parlant de qüestions relacionades amb l'educació. Avui vos explicam el cas de l'escola de Ses Marjades de Solla, que amb una subvenció del govern ha creat un refugi climàtic al pati d'aquest centre educatiu. En total, una vintena d'entitats han demanat ajudes a l'executius per fer aquestes transformacions a les Balears.
Més vegetació i arbres nous, un hort ecològic, una bassa amb vida aquàtica i embalats per generar ombra. És el resultat del projecte per transformar un pati encimentat en un refugi climàtic. Inaugurat a finals del curs passat, el projecte ha costat prop de 200.000 euros. Pares i professors feia temps que hi anaven al darrere, com exposa la directora del centre, Maria Antònia Marroig.
Nosaltres ja fa temps que xerràvem que necessitàvem donar-li un canvi en el pati. I una mare va llegir a les notícies que hi havia aquesta subvenció, la premsa ho va llegir i ens ho va comunicar. Vam xerrar amb el Bala i la regidora d'Educació i de seguida varen acceptar.
28 projectes de fins a 24 entitats locals, ajuntaments i consells de totes les illes s'han presentat a aquesta convocatòria actual. Els beneficiaris sabran si han estat elegits abans de l'estiu, quan una comissió faci les valoracions de criteris tècnics i científics. Ho explica el director general d'Economia Circular i Canvi Climàtic, Diego Viu Domínguez.
Tenim un compromís científico que se pueda medir en reducción de temperatura, en mejora de filtraciones, en mejora de la gestión del agua. Entonces, ya no es solo poner sombra por poner sombra, sino que evidentemente teniendo un dinero finito, tenemos que tratar de invertirlo donde mejores beneficios, ¿no? Donde mayor impacto tenga.
L'actual convocatòria repartirà 2 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible. S'hi han presentat projectes per valor de 5 milions.
I el futbol femení té cada vegada més força. L'increment de visibilitat de les dones en l'anomenat esport rei no han tombat, però, les barreres que avui en dia encara pateixen moltes nines.
Actualment, les nines que volen jugar a futbol encara ho tenen complicat. L'èxit fulgurant de la selecció espanyola femenina al darrer mundial no esborra els prejudicis sexistes. A hores d'ara, a la majoria de patis d'escola, només juguen encara els nins.
Por miedo de que sean brutos o por miedo que se burlen de ti por ser una chica.
Els nins, quan era més petita, no me deixaven jugar. Però vaig xerrar amb els professors i vam tenir una charla.
Més testimonis, com el d'Alicia Carbonell, és referent del futbol femení a les Illes. També assegura ho ha tingut difícil.
En el pati de l'escola me deien pot fer d'àrbit. No me deixaven jugar.
Per la seva perseverança, la va convertir en una de les jugadores de la selecció balear i ara en l'única dona que entrena equips masculins. Per donar la volta a la situació, Carbonell fa una crida als centres educatius.
Que hi hagi més nines jugant amb els nins i que no els hi deixin, vinga, idò, els nins a un costat i les nines a un altre. Jo crec que això ajudarà, o ajudaria també a que aquestes nines que volen jugar al pati de l'escola no se vegin excloses.
I és que fins l'any 1971 el futbol femení no estava regulat a Espanya, només existien clubs clandestins. Les espurnes del canvi per a la incorporació de les dones, el futbol en igualtat, ja ha fet flama. Això sí, encara queden pendents els patis d'escola.
I són ara les 8 i gairebé 27 minuts. És el moment de fer un cop d'ull al que destaca avui dilluns la premsa editada a les Balears, avui amb temes molt diversos, Olivia.
Sí, Última Hora, per exemple, obre avui amb els canvis que prepara l'executiu aquí a les Illes, amb aquest titular. El govern treu la figura del recaptador i pren el control dels seus impostos. Explica aquest rotatiu que preveu assumir a finals de l'any a 200 treballadors que té aquest servei, que ara està externalitzat. A més, també en aquesta portada, 8 de cada 10 joves fa un sobreesforç amb el lloguer a les Balears. La fotografia és per l'encontre que diu abarrota la Seu. Diari de Mallorca, ben al contrari, aposta a la seva imatge de primera plana per una estampa molt diferent, també però molt típica d'aquestes dates, la Pasqua platgera, diu, amb desenes de persones ahir a l'arena de Can Picafort. Pel que fa a l'obertura, els projectes d'habitatge nou creixen un 27%, però continuen lluny dels joves, diu Diari de Mallorca. A més, 6 adults i una nina són rescatats a parells. A Eivissa, Diari d'Eivissa ens explica la història dels darrers de sa joveria, que són aquestes persones que pernoctaven fins ara en aquest solar que majoritàriament ja han abandonat sense saber però a on aniran. Periódico d'Eivissa destaca que Formentera reclama un centre per allotjar menors estrangers. A més, la imatge per al fervor i devoció del Sant Encontre a Santa Eulària en aquesta fotografia concretament. I acabem la ronda de premsa de les Illes Escrites amb el Menorca, l'alça de costos a Boques, Mercadal i Ferreries a retallar socorristes. A més, amb fotografia, un Open exitós en Raül Brancaccio que s'endú el Challenger de Menorca davant Àlex Martínez. I fem ara un cop d'ull a les portades digitals. L'Ara Balears titula que els músics de Balears diuen prou a la massificació, mentre que Mallorca Diario destaca una entrevista a Eva Aguilar, és directora de l'IRIE, i diu que veu la intel·ligència artificial com un desafiament i també com una oportunitat.
Això és el que destaca la premsa aquí a les Illes, mentrestant l'estatal un dia més es parla de guerra.
Sí, amb el país que destaca que Trump puja la pressió sobre l'Iran després de rescatar l'aviador que havia estat abatut, en aquest cas a un caça dels Estats Units a l'Iran. El Mundo, en canvi, explica que el 80% dels espanyols ja nota l'impacte de la guerra a la seva butxaca. Més portades, la de l'ABC, que en canvi assegura que Plus Ultra va pagar cada mes durant 5 anys a l'amic, diu, de Zapatero. Mentre que la Razón ha optat per aquestes paraules, si més no, intenses, les d'ahir de Donald Trump, un Donald Trump trastornat que titula La Razón, va escriure a les seves xarxes socials: obriu el maleït estret, bojos cabrons. La Vanguardia, en canvi, avui opta per una obertura diferent, titula La incertesa per la pròrroga dels lloguers frena el mercat.
I són ara les 8:30 del matí. Fem una repassada als principals titulars. Avui és dilluns sant i és la darrera jornada de l'operació tornada als aeroports de les Illes després de la Setmana Santa. Unes festes en les quals hi ha hagut menys moviments aeris que l'any passat.
Per avui, concretament, hi ha programats 1.011 vols. És un 10% manco que el dilluns de Pasqua de l'any 2025. Tot i això, són molts els passatgers que durant les darreres hores van i venen de les Illes.
Sí, jo venc de Menorca per passar les vacances de Setmana Santa amb la família. Venc aquí a Mallorca de pas, perquè me surt més bé de compte, i vaig cap a Granada, que faig feina allà. Allà, bueno, han estat els dies festius, els dijous i divendres, i la setmana anterior. És diferent que les Balears.
Muy bien, muy bien. Buen tiempo. Llegué con lluvia, pero hemos pillado unos días de buen tiempo. Sí, ha remontado el tiempo.
I serà un dia que tornarà a coincidir amb la vaga dels treballadors dels serveis de terra de Ground Force, del grup Globalia, als aeroports de Palma i d'Eivissa.
Sí, és una aturada que es produeix cada dilluns, cada dimecres i divendres, i avui toca. Les negociacions entre empresa i sindicats avancen, però aquests ja han confirmat que no es faran enrere. José Antonio Negreira és el secretari del sector aeri d'UGT.
Tenemos en mente, a no ser que hubiera una postura de la empresa en cambiar, de montar movilizaciones y montar un poquitín más de huelga, ya no habrá excusa de Semana Santa, ya no perjudicaremos tanto al pasajero. Y a ver si hay solución. El resultado es que han puesto sanciones a los trabajadores y con la intimidación no vamos a poder hacer nada.
I avui també vos han parlat de la bona ocupació que aquests dies els hotels d'Eivissa i que han fregat el 90%.
Segons la Federació d'Hotelers d'Eivissa i de Formentera, ha obert un 30% de la planta existent a aquestes illes. En tot cas, la patronal parla de bones ocupacions, però lamenta que s'han reduït connexions aèries respecte de l'any passat.
I els residents de l'assentament de Sa Joveria Eivissa, que es desallotjarà dia 21 d'abril, comencen a abandonar l'espai.
La policia local ha entregat la notificació del desallotjament als residents que han pogut localitzar. El consistori calcula que són 130, la majoria homes d'origen saragüí. Ells treballen en el sector de la construcció com a jardiners o en el manteniment d'allotjaments turístics. És el cas d'Ahmed, que és un d'ells i fa 3 anys que vivia a Sa Joveria.
És la tercera temporada nostra i soy un trabajador aquí, trabajo en el aeropuerto. Yo, por lo menos, en caso que la empresa no nos consiga alojamiento, pido el pan o me voy de aquí, de Eivissa, y no pienso volver más.
I les llars varen estalviar de mitjana un 16% dels ingressos bruts en el darrer trimestre de l'any passat.
I és un punt manco respecte al mateix període del 2024. Per contra, el consum es va incrementar un 7%. Els bars i restaurants constaten, per la seva banda, que els balears no han deixat de sortir, malgrat la incertesa derivada del conflicte a l'Orient Mitjà i de la conseqüent escalada de preus. Ara bé, sí que moderen una mica la despesa, mentre que el turista, en canvi, l'incrementa. Tomeu Mas és el president de l'Associació de Restauració i Oci de Santa Catalina.
Aquest trimestre passat han vengut menys visitants, però han gastat un poc més. És un poquet el que se pretén, no? Ser menys i tenir un consum més alt. Possiblement, soc consumidor local, és al revés, que segueixen sortint igual, però consumeixen un poquet menys. Has d'estar a la butxaca a la realitat.
I a Manacor, la policia ha detingut a 5 persones, entre les quals un menor per ocupar un habitatge.
Els veïnats de la finca varen donar la veu d'alarma en veure-hi desconeguts. Els arrestats varen explicar que feien més d'un mes que hi eren i que havien pagat algú 3.000 euros per viure-hi, però no varen aportar cap document acreditatiu.
motiu. I l'Audiència Nacional ha encetat avui dilluns el judici per la presumpta operació d'espionatge a l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, coneguda com a Kitchen.
L'hauria orquestrat el 2013 en l'excúpula del Ministeri de l'Interior del govern de Mariano Rajoy amb l'objectiu de fer-se en la informació sensible que tingués Bárcenas sobre el partit i sobre els seus dirigents, relacionada amb la recerca del cas Gürtel. Per aquests fets, la Fiscalia Anticorrupció sol·licita una pena de presó de 15 anys i 33 d'inhabilitació per a l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz. És un dels 10 acusats. En aquest cas, a ell l'acusen de presumptes delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat.
I avui és dilluns de Pasqua i comencen els pancaritats.
Sí, avui es celebren Andratx, a Muro, a Mancor, a Seuba, Caimari, Sineu, Pollença i Felanitx, a Manacor. És tradicional fer una berena en lloc de pancaritat i avui s'han organitzat una reivindicativa per demanar l'obertura del camí de Sarroca. Serà d'aquí una hora, a les 9:30.
I també important per aquest dilluns festiu a tota la comunitat és el temps. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia de situació de tranquil·litat per començar la setmana. Continuem amb el temps anticiclònic i, per tant, amb el cel destapat a bona part de les illes. Podríem veure alguns isprints, però serien de caràcter testimonial. Quant a les temperatures, avui les màximes poden tornar a tocar els 24 o 25 graus, però varia la distribució respecte a ahir. Amb vent de component est serà a punts del ponent de Mallorca on tindran les temperatures més altes, també cap a l'oest d'Eivissa. La situació marítima molt tranquil·la, arreu de les illes amb àrees de marejol, de mà plana, pràcticament arreu de l'arxipèlag. Demà mantenint la mateixa situació, però arribaran alguns igualsprints, principalment a Eivissa i Formentera, tindran tendència a viatjar cap a la resta al llarg del dia, amb l'arribada també progressiva de pols en suspensió.
I són ara les 8:35, arriben els esports.
Informatiu matí. Esports.
I els ens estan parlant del Mallorca, que surt del descens i acabarà la jornada a la 16a posició. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, el conjunt vermell ha superat l'Elgi, també el Sevilla, tot gràcies a la gran victòria contra el Real Madrid. El Mallorca acabarà la jornada a 2 punts de la zona de descens. Aquesta setmana l'equip de Demichelis rebrà la visita a Son Moix del Rayo Vallecano. És el tècnic del Mallorca, Martín Demichelis.
Esto no es la salvación desde ya, así que hay una frase que me gusta mucho que dice, con los pies sobre la tierra, pero con la mirada al cielo. Entonces vamos a seguir siendo humildes, trabajando, porque hemos sumado 3 puntos nada más.
Pel que fa a la resta de la jornada primera divisió, ha estat una bona jornada pel Mallorca. En els partits jugats ahir, el Getafe va guanyar per 2-0 a l'Atlètic Club de Bilbao, el Celta va guanyar per 2-3 al camp del València, victòria per la mínima de l'Oviedo, 1-0 contra el Sevilla i empat a 2 entre l'Alavés i l'Osasuna. Avui es tanca la jornada, a primera ho farà a les 9 del vespre amb el partit entre el Girona i el Villarreal. I a primera federació, la U d'Eivissa no va passar de l'empat a 0 al camp de l'Algesires. Amb aquest resultat, el conjunt eivissenc es troba ja a 7 punts de la zona de play-off i a només 3 de les posicions de descens. És Miguel Álvarez, tècnic de la U d'Eivissa.
Porque ahora llega la hora de la verdad. Cada vez quedan menos posibilidades y al final, lo digo, el que aprovecha y compite bien en estos partidos, pues estará ahí. Pero vamos, yo no me mojo por nadie porque la categoría está muy bonita, muy igualada y con mucha dificultad.
I a la segona federació, el partit protagonista de la jornada va ser el derbi balear entre l'Atlètic Balears i la U d'Eivissa, amb victòria final pel conjunt mallorquí per 1-3. Amb aquest marcador, l'equip de Luis Blanco es consolida a la segona posició en 54 punts, a 9 del líder, el Sant Andreu. Escoltam el que deia la valoració que feien del partit el tècnic de l'Atlètic Balears, Luis Blanco, i també el de la Societat Esportiva Eivissa, Raúl Casany.
Hemos tenido una capacidad de reacción brutal y eso es importantísimo. O sea, está claro que hemos cometido un error en esa acción, que el equipo estaba muy bien, pero lo que viene después ha sido importante y yo me quedo con eso. Yo creo que bien, son a los merecedores de la victoria. El equipo ha hecho un muy buen partido, ha competido en un contexto difícil contra un rival también difícil.
Ellos han sido mejores, o sea, al final en el cómputo general creo que
són millors jugadors i avui han demostrat que són millors, i nosaltres per a competir contra aquests equips tenim que donar un plus extra que avui per, segurament per plantejament, per culpa meva, jugadors que he utilitzat o que no he utilitzat, però han sigut millors i han sigut mereixedors de la victòria.
I el Poblense va caure al camp del líder, el Sant Andreu, per 2-0 en un partit marcat per l'expulsió de Pep Palleres al minut 32. Amb aquest marcador, el Poblense es manté tercer en 50 punts, a 4 de l'Atlètic Balears, i el d'Alcoià molt a prop en 49 punts. I la sorpresa de la jornada la va protagonitzar l'Andratx, que va guanyar per 5-3 al València Mestalla amb un hat-trick de Garri, i la creu va ser pel Porreres, que va caure per 1-5 a casa davant el Barça Atlètic. Amb aquesta derrota, el Porreres torna a la darrera posició de la classificació. És el tècnic del conjunt porrerenc, Jaume Mut.
És el primer partit que sofrim una derrota tan avoltada, i era un dia importantíssim per nosaltres, i bueno, ha estat un mal dia pel Porreres i per tots nosaltres, sí.
I ahir es va disputar la jornada final de la Santa Ponça Cup, una de les cites clàssiques del futbol base per Setmana Santa. El torneig va reunir 96 equips i prop de 1.500 jugadors en la presència de planters d'alguns dels millors equips d'Europa. Pel que fa als guanyadors, el València es va imposar a la categoria sub-10, el Parma Calcio 1913 ho va fer en la sub-12, i el Villarreal se'n va dur el títol a la sub-14. I en bàsquet, importantíssima victòria ahir del Palmea Son Moix per 72-56 contra l'Ourense. Els mallorquins amb aquesta victòria s'allunyen de les posicions de descens. És el tècnic del Palmea, Juani Díez.
Estoy feliz por ver esa versión de los jugadores, porque ellos han trabajado muchísimo para estar en ese sitio y ahora lo tenemos que mantener. Ahora tenemos que encontrar ese punto de mantener la intensidad en los entrenos para que esto sea, por supuesto, sabiendo que pueden haber bajones o subidones, que sea lo más lineal posible, porque es fundamental, porque lo que queda es muy importante para nosotros.
I victòria local a la 25a edició de la Volta a Eivissa amb BTT. L'Eivissa, en què Enrique Morcillo, formant parella amb Alberto Barroso, es va proclamar guanyador de la classificació general. És el ciclista eivissanc Enrique Morcillo.
Yo estoy muy contento de ganar en casa y más junto a Alberto. Me hacía mucha ilusión ganar con Alberto, un chaval que viene del rally, viene al maratón, que es nuevo para él, pero bueno, ya estamos viendo que es una de promesa ha pasado a presente, ¿no?
La darrera etapa amb arribada a Sant Antoni va ser per Leonardo Páez i Darío Cherchi, que també lluitaren pel triomf final. En categoria femenina, la victòria a la general va ser per Sandra Mayhofer i Adelaide Morat, i pel que fa a l'etapa, el triomf va correspondre a Sofia Rodríguez i també Lucía González.
Gràcies, Miqui. Són ara les 8 i gairebé 42 minuts. Fem una pausa i vos parlem de la darrera hora del conflicte a l'Orient Mitjà.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Per Pasqua, molts fareu festa, d'altres treballareu. Sigui com sigui, a IB3 Ràdio ens hi trobaràs els festius, amb bocins d'història, amb fragments de programes amosos, curiositats i bona música.
Inici de reproducció.
Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Dià. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
I continuem ara repassant la informació internacional que un dia més passa per l'Orient Mitjà, on al manco de 7 persones han mort a l'Iran després de nous atacs dels Estats Units i d'Israel a la zona. Mentrestant, el president del nord-americà Donald Trump, després dels exabruptes d'ahir quan va estallar les seves xarxes socials publicant, obriu el maleït estret bojos cabrons, ara abaixa el to i assegura que veu possible assolir un pacte amb l'Iran avui mateix.
En declaracions de la cadena Fox, Trump ha assegurat que tots els països estan negociant ara i que l'acord és a prop. Això sí, de moment continua actiu en contrarrellotge que ell mateix ha anat activant i desactivant i posposant els darrers dies. El darrer termini, si no hi ha res de nou, acaba demà. En tot cas, l'optimisme de Trump, el que fa a un acord, és si més no sorprenent després de sacsejar l'actualitat internacional a les seues xarxes socials amb amenaces de nou a l'Iran amb desfermar l'infern, va dir, si no reobrien l'estret d'Hormuz, tot això enmig de tot un seguit d'insults. El portaveu de la Guàrdia Revolucionària, Ebrahim Zulfokari, en un missatge televisat al seu país ja ha contestat. Assegura que si no rebaixa l'escalada, tota la regió es convertirà en un infern pels israelians i pels nord-americans. A més, pel que fa a aquest polèmic pas del Golf Pèrsic, ara barrat, la Guàrdia Revolucionària iraniana ja avisa que mai més no tornarà a ser el que era. Donald Trump, per cert, ha previst avui oferir una roda de premsa al migdia acompanyat de militars a la Casa Blanca per ampliar tota aquesta informació sobre la darrera hora a la guerra de l'Iran.
I Donald Trump també s'ha referit a l'altra qüestió que ha tingut les darreres hores als nord-americans amb un ai al cor, l'operació per rescatar el pilot de caça d'arribat a l'Iran, que va passar dos dies amagat a les muntanyes del sud del país fins que ha estat localitzat aquest diumenge.
Una operació que ha servit perquè el president nord-americà tregui pit per aquesta operació. Assegura Trump que s'ha pogut rescatar aquest tripulant després d'una operació eficaç i ràpida, i això l'ha permès, diu, una victòria moral en tot aquest conflicte que ell mateix va començar.
I mentrestant, el papa Lleó XIV ha presidit aquest diumenge el seu primer diumenge de Pasqua.
I ho ha fet davant una plaça plena de Sant Pere i en la seva benedicció Urbi et Orbi ha fet de nou una crida a la pau i ha condemnat la guerra.
Altre conseqüenze di quelle interiori spezzano i legami tra noi come la guerra. La injustícia,
assegura que el papa, que alguns trenquen els lligams a través de la guerra, la injustícia i l'aïllament dels pobles i de les nacions, i demana que no ens deixem paralitzar.
I avui també serà notícia la crònica dels tribunals. L'Audiència Nacional ha encetat avui el judici per la presumpta operació d'espionatge a l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, conegudo com a Cas Kitchen.
L'hauria orquestrat l'any 2013 l'excúpula del Ministeri de l'Interior del govern de Mariano Rajoy amb l'objectiu de fer-se a la informació sensible que pogués tenir Bárcenas sobre el partit i sobre els seus dirigents, relacionada amb el cas Gürtel. Per aquests fets, Anticorrupció sol·licita una pena de fins a 15 anys de presó i 30 d'inhabilitació per l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz. És un dels 10 acusats per presumptes delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat.
I a partir de demà dimarts seran l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Coldo García, més de l'empresari Víctor de Aldama, els qui s'asseuran a la banqueta dels acusats del Tribunal Suprem per les presumptes irregularitats en els contractes de mascaretes adjudicats des del Ministeri de Transports i durant la pandèmia.
Tant Ábalos com Coldo García es troben a en presó preventiva des del passat novembre, tot i que ells es declaren innocents. Per contra, Anticorrupció considera que els tres investigats es varen aprofitar dels seus càrrecs, del ministre Ábalos, sobretot per afavorir la contractació per part de l'administració a empreses a canvi de comissions. Fiscalia demana en aquest cas 24 i 19 anys de presó per l'exministre i per Coldo, respectivament, a més d'una multa que frega els 4 milions d'euros. Per Aldama, que és l'altra persona que també seurà a la banqueta dels acusats, sol·licita 7 anys de presó i 3,7 milions d'euros.
I la missió Artemis 2 entra avui en la seva fase més important. Els quatre tripulants veuran la cara més oculta de la Lluna.
And we now have confirmation that burn has completed. Again, that was an approximately 19-second burn.
Així explicava la NASA a la seva darrera actualització a xarxes fa poc més d'una hora que l'operació tira endavant.
Avui està previst que la nau Orion, en la que viatgen, faci la màxima aproximació a la Lluna. Els astronautes superaran així la distància distància rècord de més de 400.000 quilòmetres a l'espai més profund des de la Terra, un temps durant el qual, per cert, interrompiran tota comunicació amb la NASA.
I pel que fa a la guerra a Ucraïna, la perllongació del conflicte a l'Orient Mitjà amenaça amb reduir o fins i tot amb aturar per complet els subministres vitals de munició per la defensa aèria d'Ucraïna per part dels Estats Units.
I de per tot això, ara Kiev cerca altres formes d'assegurar els mitjans per poder interceptar els míssils russos.
Són ara les 8:48. I avui és dilluns de Pasqua i comencen aquí a les Illes els Pancaritats. Avui se celebren Andratx, Muro, Amancor, Sauva, Caimari, Sineu, Pollença i Afalanits. Tot i el seu component religiós, es tracta d'una festivitat que no és tan sols. Això és també un moment de trobada i de germanor entre els habitants d'un poble. Així explica en què consisteixen l'historiador per la Universitat de les Illes Balears, Pere Fullana.
Quan parlem de pancaritat, sempre m'ho referim a una sortida, a una excursió, a una anada de tota una població, a vàries, a un indret que, diguem-ne, representa un poc el mite dels orígens d'aquella comunitat o de vàries comunitats, no? I entorn sempre hi salva alguna Mare de Déu, algun signe de caràcter religiós que es unifica la identitat d'aquell territori i d'aquella gent.
És una festa que té un origen molt llunyà.
Pràcticament des de la conquesta i des de l'edat mitjana, aquest tipus d'encontres, de romeries, de romiatges, d'entorn a un santuari, una ermita, un espai sagrat per un determinat indret geogràfic, això perdura en el temps. I segurament els antropòlegs, diguem-ne, mantenen aquella hipòtesi de que probablement això ja eren espais sagrats a l'antiguedat i fins i tot en el temps prehistòric, que s'han anat reciclant i s'han anat adaptant durant el pas del temps.
Com altres tantes festes de Mallorca, molt vinculada en el calendari estacional, en aquest cas donant el sus a l'època d'esplendor de la natura després de l'hivern.
Entenc que és l'alegria de la primavera, centrada a una fase de l'any totalment nova, en la qual tot el goig és alegria, festa, i la gent se retroba, diguem-ne, en tot el que suposa això. Per tant, balls, jocs, tot el que sigui entreteniment, tot el que sigui aquesta comunitat, s'identifica amb això.
I a Manacor és tradicional fer una berena en lloc de pancaritat i cada grup d'amics fa una passejada allà on més els agrada. Durant anys, Sarroca ha estat un lloc molt visitat pels manacorins. Els propietaris, però, fa temps que tenen l'accés tancat. Per això, avui hi haurà una caminada reivindicativa.
Sí, és una caminada organitzada, en aquest cas, per la plataforma Pro Camins Públics de Manacor. Organitza aquesta diada sota el lema "Per sa berena tothom a Sarroca". Els membres recorden com fa anys caminaven precisament per l'antic corredor que connectava el camí de Cala Barques amb el de Son Cladera, ara tancat pel propietari. Sebastià Garba és un dels seus membres.
Tenim previst que, com a mínim, que el propietari de la finca que col·linda en el camí públic, dilluns ho tingui obert, que mos faciliti l'excursió.
Ara, segons explica Sebastià Garba a IB3 Notícies, tenen prou informació que ja han traslladat a l'Ajuntament perquè diuen que fins al 2006 per aquest camí es podia passar.
Això és un camí que nosaltres sabem que és públic, han trobat una gran documentació que ho han recopilat i ho hem entrellat a l'Ajuntament, han rebut bon feeling de que fan comptes tirant davant una recuperació i una inclusió dins l'inventari de camins.
I d'imatges, el cert és que no els falten perquè han arreplegat fotografies que il·lustren moments de trobades, de pancaritats, de caminades i dies de paratges de natura, que són cultura, són tradició i són patrimoni. Tomàs Sureda és un altre dels membres de la plataforma Camins Públics i Oberts de Manacor.
Jo suposo que trobarem, hi haurà bona voluntat per part del propietari de que la porta estigui oberta i no haurem de fer cap acció més que lleu dir de l'entorn. I venir caminant cap en el camí de la Jota per pujar a la Jota i després pujar en el cor de Jesús. I posteriorment allà suposo que menjarem les panades.
En tot cas, si voleu assistir-hi avui, el prun de trobades la Torre dels Energistes, des d'on partiran a les 9:30 d'aquest matí i fins a Sarroca d'Escastellet. També es visitarà l'oratori del Cor de Jesús. Per cert, que s'ha canviat el final de l'excursió. Finalment no acabarà Sant Macià, han informat els organitzadors aquest dissabte, sinó que ho farà a la mateixa Torre dels Energistes, havent passat a Nevat, però per l'ermita de Santa Llúcia per berenar.
I els pancaritats arriben després d'un diumenge de resurrecció en què, a més de la missa pasqual a Reu, es va celebrar el Sant Encontre entre Crist ressuscitat i la Mare de Déu. Un dels llocs que va concentrar més fidels va ser la Seu de Palma, on es varen apropar 1.400 persones que varen poder escoltar les paraules del bisbe Sebastià Taltavull en un discurs que va començar i acabar en castellà amb intervals en català.
A veces se percibe más la imagen de un ser humano que va a la deriva o la de un mundo que huye de la vida y se obstina en sembrar la muerte, como estamos viviendo y padeciendo de una forma casi lógica y racional estos tiempos.
I altres municipis com Campos, el protagonisme el varen tenir els salers.
Són els joves que el diumenge de Pasqua canten sales i arrepleguen les panades que el poble els dona. I a l'Aro, com tants d'altres pobles, l'encontre ha estat acompanyat de la música de la banda. Música solemne és la que acompanya la Mare de Déu, que encara no sap que el seu fill és mort. I alegra la del bon Jesús, una imatge del segle XIX que pertany a la família de Can Bou. Jaume Morro, voluntari de l'Església a l'Aronira, es pronuncia sobre la tradició que fa que només siguin homes els que portin totes dues imatges.
Que poguessin haver dones que davallassin a la Mare de Déu i els homes duguéssim el bon Jesús. Però, bueno, això és una cosa, una il·lusió meva, però espero veure si un dia o un altre aconsegueix que això se pugui fer d'aquesta manera.
I després de la processó i l'Eucaristia, la tradició marca berenar o dinar de frit de Pasqua. Miquel Àngel Vergas, del bar Triquet de Sineu, i Guillem Ferrer, que n'és un dels seus clients.
Aquesta setmana estàvem preparats per més o menys treure uns 40-50 quilos de frit i crec que haurem fet curt. Hi ha molta gent que sona dur i gent que ve menjar això aquí.
És típic menjar un fritet de Pasqua i hem pensat que aquí era una garantia perquè el fa molt bo i ens hem animat i hem vingut a cercar-lo aquí.
I a Ciutadella, la tradició del diumenge de Pasqua és la dels bujots, enguany amb temàtiques que han anat des de la falta d'aparcament a Ciutadella, la inversió estrangera en habitatge, la guerra o fins i tot la tornada a les grans pantalles de Torrent.
Parlem d'una tradició centenària del diumenge de Pasqua que només es conserva a Ciutadella, en la qual es cremen ninots caracteritzats en la temàtica de fets rellevants succeïts el darrer any amb una marcada crítica social. Enguany hem participat les mateixes 6 entitats que varen fer-ho l'any passat, entre les quals s'inclouen, per exemple, el Cercle Artístic o el Casino 17 de gener.
Ara fa 13 anys que participen en el Tutja, 13 anys ja fa que... I cada any ho fem, sí, sí, cada any. Vam començar amb les escopetes i els cartutxos i ara ho fem amb els petarros.
Aquest és el segon que fem. Aquest any ha tocat Seguià, que m'ha semblat un tema que avui en dia està avançant a passos agigantats.
Fet la broma de que, bueno, on posem el cotxe, eh? Que ens el planis a butxaca o davall el braç.
La guerra, evidentment, ho marca tot, i nosaltres, des de la Junta Directiva del Cercle, hem volgut criticar justament això.
I arribarem a les 9 repassant algunes de les cites més destacades de les setmanes, la nostra agenda.
Cada vez que yo te miro no puedo creer la suerte que he tenido. He querido muchas veces, pero un amor...
I començam, Olivia, amb música. Aquest dijous, dia 9 d'abril, l'artista argentí Diego Torres presenta la seva gira Mi Norte i Mi Sur, fusionant pop llatí i folk al Truiteatre.
Sí, Torres torna a Espanya en la combinació de pops, de ritmes llatins, i atenció perquè queden poques entrades. Oscilen entre els 39 i els 43 euros.
I també hi ha molt de teatre per aquesta setmana. A l'Auditorium de Palma podeu gaudir des d'aquest divendres de L'Hijo de la Còmica amb José Sacristán.
Sí, una obra que tracta sobre un actor veterà que recorda la seva vida i la relació amb la seva mare, una famosa còmica. És una reflexió divertida i emotiva sobre la família, la mort i els somnis truncats. Les entrades, en aquest cas, es compren a la web de l'Auditorium i tenen un preu de 32 euros.
I també al cap de setmana, divendres i dissabte, arriba en aquest cas al Teatre Principal de Palma la funció Sa Varietat en Sa Locura.
Una obra que celebra el 40è aniversari d'Iguana Teatre. Presenta 5 peces breus mallorquines del segle XVII que mostren d'una manera també còmica, en aquest cas, la vida quotidiana, els personatges populars de l'època. És un viatge divertit, és un viatge crític per les costums, els desitjos i les picardies de la gent, amb humor, amb petites moralitats, i les entrades també es poden comprar a la mateixa web del teatre amb preus que van dels 10 als 25 euros.
I també divendres, dia 10 d'abril, el duo Indie Pop carregat d'emocions Marlena arriba a es Grammy, a Palma.
Marlena és un duo espanyol d'indie pop, està format per Ana Legazpi, Carolina Moyano, i és conegut per temes com Me sabe mal o Pies sin plomo, i per un repertori emotiu i enèrgic que combina pop i melodies íntimes. El concert serà en aquest cas divendres 10 d'abril a les 9 a les sales Gremi de Palma. Les entrades també les teniu en aquest cas a la venda i heu de pagar entre 26 i 28 euros.
Parecía de esas que juegan a su manera.
I acabam a Menorca, perquè des de demà i fins a dia 12 d'abril, l'illa es vesteix de cultura dins l'opening cultural amb una agenda variada, amb arts escèniques i amb música.
El 7 d'abril, al Teatre Principal de Mó arrenca la programació amb Gerai Cortés, concert flamenc amb guitarra, veus i palmes.
Una noche fría junto a mi ventana sentí una aletea. Era una paloma que cayó de tanto volar. La albergué en mi pecho donde yo el cariño de mi corazón. Y después de hacerse mala ingrata se marchó llevándose todo.
Aquest concert de Gerai Cortés, el que sentiu de fons, inaugura aquest cicle d'activitats artístiques. L'entrada, en aquest cas, és gratuïta.
Mi canto la quiero arrancar. Canto por no llorar, no llorar. Ese amor que le di, y algún día quizás su cuerda pagará por lo mucho que me hecho sufrir.